millor és Quin estiu.
Quin estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8 en Pablo Morganti, que està al control tècnic, i en Vicent Tur des de darrere del micròfon. A Palma no volen vols nocturns, així li ho ha fet saber l'Ajuntament palmesà, AENA i el Ministeri de Foment, que són els responsables d'un aeroport, el de Son Sant Joan, que manté cada vegada una activitat més intensa a la nit. Des d'acord creuen que l'aturada de les operacions nocturnes aportaria importants beneficis mediambientals a la ciutat. L'Ajuntament de Palma no només es dedica aquests dies a la contaminació aèria, acord tenen quasi acabat un expedient que apunta a l'ampliació del port de Palma com a responsable de la contaminació en alguns punts del litoral en aquests darrers temps. També passaran avui pel nostre programa l'orquestra Mondragón, el capità Happy Moby Dick, i ens passarem per l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany perquè ens contin com viuen les festes de Sant Bartomeu. Això és Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Anem a parlar ara d'aviació perquè, bé, ja sabeu que en els darrers anys els aeroports de les Balears, molt especialment el d'Eivissa i el de Palma, l'aeroport de Son Sant Joan, hem vist com cada vegada els horaris dels vols es feien més i més nocturns. S'han convertit pràcticament en aeroports 24 hores i des de l'Ajuntament de Palma han fet com a mínim una petició que mos pareix curiosa i que no sabrem si escoltaran o no escoltaran les entitats responsables, i és que demanen que l'aeroport de Palma es tanqui en horari nocturn, és a dir, que no hi hagi vols en horari nocturn per qüestions mediambientals. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la tinent de Balla d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de Cort, de l'Ajuntament de Palma. Ella és la Neus Trullol. Bona tarda, com anem?
Hola, com va?
Com va? Per què decideix fer aquesta petició a l'Ajuntament de Palma?
Bé, són diferents factors, però els principals per les queixes que rebem molt sovint, no d'enguany, sinó des de fa molt d'anys, dels veïnats que viuen al voltant de l'aeroport. L'aeroport, com sabem, la seva activitat té una repercussió en el seu voltant, té uns impactes socials i també ambientals, per l'activitat que suposa, sobretot l'aèria, i que això suposa moltes queixes, sobretot de renous. El que els veïnats noten més és els renous. Uh-huh. I clar, i nosaltres creiem que per un costat s'hauria de fer una feina i els plans de l'aeroport haurien d'anar encaminats a reduir el número de vols i per tant reduir l'impacte renouer. Per un altre costat també ajudaria molt a reduir-ho i ajudarien els descans del veïnat del voltant és que durant el vespre no hi hagués activitat aèria, com passa a la majoria d'aeroports espanyols i a moltíssim d'aeroports europeus. Vull dir, no és res nou ni és res diferent a coses que passen normalitat a altres països.
Des del punt de vista de l'Ajuntament de Palma, què s'hauria de fer? Disminuir el número de vols o concentrar-los els que hi ha actualment en horari diurn, si és que això fos possible, que no sé si operativament l'aeroport de Palma ho podria fer.
Bé, això són estudis que ha de fer els experts, els tècnics i la gent de l'aeroport. Nosaltres el que li demanam a l'aeroport i al ministre de Foment és que en el nou pla director de l'aeroport de Palma, que és allà on se marquen les fites, quins són els objectius, quin és el volum d'operacions diàries o d'operacions anuals que s'han de fer, que per un costat els números generals s'han de reduir, han de fer passes pel decreixement de la petjada que tenen en els vols Palma, per aquestes conseqüències negatives que tenen en el voltant, i per un altre costat també demanam aquest tancament de l'horari nocturn, per exemple entre les 11 i les 6 des de matí, que no hi hagi activitat aèria. Aquestes dues mesures jo crec que tindria molt bona acollida a nivell social i a més faríem que l'aeroport fos més sostenible i mos ajudàs a que la ciutat i també tota l'illa també ho fos.
Uh-huh. Ha respost d'alguna manera a AENA o al Ministeri de Foment, que són una de les dues serien les úniques entitats que haurien de respondre, o bé ho farà Foment o bé ho farà Aena?
No, per ara encara no han revocat resposta, però bé, els acabam d'enviar la carta i esperant que en els propers dies o les properes setmanes mos contestin de qualque manera, perquè li fem tot un seguit de demandes que també avaluïn l'impacte lumínic, per exemple, que té l'aeroport. Vull dir, l'activitat de l'aeroport té diferents conseqüències. Una és la de renous, que és la que els veïnats noten més, però després també altres possibles contaminacions de l'aire o contaminació lumínica, que com tota activitat cada vegada les han de reduir. I l'aeroport, com que té molta activitat i té una petjada important, també hi ha de fer feina.
Aena ha estat acusada en algunes ocasions de ser una entitat no del tot o no massa transparent. Les relacions entre Foment, Aena i l'Ajuntament de Palma són fluides?
Bé, jo he de dir que nosaltres, com a Ajuntament de Palma i des de l'àrea que jo faig feina, des d'Ecologia, hem fet diferents reunions, però amb Aena d'aquí de Palma, no sa de Madrid, per col·laborar amb dos temes concrets, que hi ha una bona col·laboració, que per un costat amb el projecte de recuperació d'Escarnatge, perquè Aena, l'aeroport, és un veïnat d'Escarnatge, i els hem demanat la seva implicació amb una part de reforestació d'aquesta zona, i estem treballant amb el projecte perquè s'executi, i també hi volen participar. Per tant, és una bona cosa que estem participant. I per una altra, col·laborem també amb un projecte que s'està fent des de Emaia per veure com podem reduir aquestes inundacions que hi ha en la zona del Pla de Sant Jordi i també, evidentment, que també afecten a l'aeroport, per millorar les canalitzacions i poder tancar el cicle de l'aigua, que també és una col·laboració positiva. Nosaltres ens basem en aquestes dues col·laboracions que estem fent amb Aena i creiem que seria positiu col·laborar moltes coses més, com aquestes que dèiem del tràfic aeri i l'impacte de renous que té en el voltant. Per això li hem escrit aquesta carta, amb el sentit de que tenim una sèrie de demandes i que ens posem a disposició perquè nosaltres com a Ajuntament, que tenim un aeroport molt important, volem participar en les decisions i en la planificació d'aquest aeroport.
És un aeroport que obté uns beneficis importants. No sé si es coneixen les darreres dades, perquè no sé si Aena les ha facilitat, però sabem i consta que l'aeroport de Son Sant Joan té uns beneficis importants, així com el d'Eivissa. Ho demanau també que d'alguna manera es reinverteixin aquests beneficis en la ciutat, no?
Sí, jo crec que l'aeroport de Palma, a lo millor d'Eivissa, té dades similars comparativament. Per exemple, nosaltres les darreres dades que coneixem de Palma són que Aena, per exemple, el 2016 va tenir un beneficis econòmics d'aproximadament 200 milions d'euros. Això no és poca cosa.
No.
I que, a més, si ho comparam amb els beneficis de l'any anterior, s'han incrementat un 45%. Per tant, que la dinàmica i la tendència és d'incrementar encara més aquests beneficis. I la realitat és que Aena inverteix molt poc en les millores de l'infraestructura del seu aeroport i molt poc o gens en el seu voltant. Per això els hi varen proposar aquesta petita intervenció en Escarnatge, però creiem que haurien de fer un esforç més important i invertir gran part d'aquests beneficis, d'aquests 200 milions d'euros, per exemple, en el seu voltant. Potser per la zona del Pla de Sant Jordi o extensiu, també altres zones de Mallorca. Per això els hi demanam que invertesquin, perquè ja que tenen un impacte negatiu en el seu voltant, en el territori, que ho compensin amb aquests beneficis econòmics.
Neus Truyol, tinent de Val d'Ecologia, per tancar el tema aeroport, diríeu que la participació de les administracions de les Balears en la gestió de l'aeroport de Son Sant Joan és suficient? Recordem que l'aeroport, Aena està parcialment privatitzada i en qualsevol cas els aeroports espanyols, com és aquest, depenen directament del govern d'Espanya. S'ha demanat en reiterades ocasions, sobretot per part del govern balear, que d'alguna manera les administracions d'aquí hi poguessin entrar. S'ha fet cap avanç en aquest sentit?
Jo crec que no, la veritat, i és un reclam com deies que s'ha fet i en els darrers temps encara més. Per diferents coses crec que és important que les administracions d'aquí participen. Per un costat, perquè nosaltres som illes, com Eivissa, com Menorca, com Mallorca, que no només és per un tema turístic o d'una indústria econòmica en concret, sinó que forma part de la mobilitat dels veïnats i dels residents de les Illes Balears. Igual com tenim un tren, tenim un autobús i jo també necessitem els avions per desplaçar-nos a altres llocs de l'estat, d'una manera, hi depenem dels avions i dels vaixells. Per tant, també com a transport públic també hauríem de tenir una participació. I a més, perquè nosaltres, com que volem decidir quin és el desenvolupament que volem tenir com a territori, pues, l'aeroport o els ports també són un espai i un i un aspecte molt important en aquest sentit, per tant també volem decidir amb aquests temes. I com deia abans, l'Ajuntament de Palma volem decidir en com se configura es present i el futur de l'aeroport de Palma.
Una darrera qüestió per tancar l'entrevista, aprofitant que la tenim avui amb els micròfons de Divetres Ràdio, en relació a una platja, la platja de Can Pere Antoni. Sé que tenen un expedient obert per contaminació, per escòries en aquesta platja, que a més va perdre la bandera blava. En quin punt es troba aquest expedient actualment? És un tema que no té cap relació amb el tema de l'aeroport, però que volem aprofitar per preguntar-li.
Sí, bé, com et segur, com ha sortit en els mitjans fa un parell de mesos, se varen detectar uns restes que previsiblement venen de sus d'escòries, que són restes de la incineradora, que s'utilitza moltes vegades per obres, amb les obres d'ampliació d'Esport de Palma. I se va detectar...
Però això és segur, que siguin d'Esport de Palma?
No, però previsiblement ho són, perquè s'ha utilitzat, això sí que està confirmat, que l'aeroport de Palma, Autoritat Portuària, Esport de Palma, va comprar aquest material a Tirme, que el ven a les constructores, per fer-ne ús en aquesta obra. El que passa és que el tipus de residus que hi pot haver entre les escòries, a vegades s'hi pot trobar qualque plàstic que no està ben cremat, que ve de la incineradora. I és el que s'ha estat detectant, que ha anat arribant aquestes setmanes a la costa i a les platges.
Això podria donar lloc a algun tipus de sanció?
Bé, això ho està tramitant el govern balear, la Conselleria de Medi Ambient va obrir un expedient, mos ha demanat un informe a l'Ajuntament de Palma, que és el que estem elaborant, des de final de juny estem fent un seguiment i elaborant un informe, allà on tenim mostres de cada dia de quines són les restes que anem trobant a la platja. I nosaltres, en breu, en uns dies, transmetrem aquest informe a la Conselleria. I la Conselleria és la que definirà quin tipus, si s'ha de prendre qualque mesura i si arriba a ser qualque sanció.
Pel que he entès, però, tot apunta, a l'espera d'aquestes conclusions, però tot apunta a que la contaminació podria provenir de l'ampliació de les obres d'ampliació del port de Palma, correcte?
Sí, és així, perquè a més, des del Consell de Mallorca, que és institució responsable de Tirme, de l'incineradora, en conèixer aquesta informació, va demanar que de manera cautelar i de manera preventiva, mentre s'investigés tot, que se deixessin de vendre, d'utilitzar aquestes escòries en aquestes obres. Des d'aquell moment, nosaltres hem notat una reducció paulatina, cada dia arriben menys restes, que ara pràcticament són puntuals, no n'arriben cada dia, a la platja. Per tant, el fet que s'hagi aturat l'ús d'aquest material a les obres i amb aquesta relació directa que no mos arriben gairebé aquests restes a la platja és quan, bueno, sospitam encara d'una manera més clara que la procedència d'aquests restes són d'aquestes obres.
Estarem evidentment a l'espera d'aquestes, de les conclusions definitives sobre aquest informe que elabora actualment l'Ajuntament de Palma. Neus Trullol, tinent de Batla d'Ecologia i Agricultura, i Benestar Animal, moltes gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bon vespre.
L'aeroport de Palma i també el port de Mallorca, avui per començar aquesta edició de Quin Estiu. Ara fem una petita pausa publicitària, però tornem de seguida.
Això és Quin Estiu.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia, Denia, Barcelona, Ibiza desde 19 euros. Precio residente por trayecto. Viajar con Balearia es viajar con tu coche sin límite de equipaje, con los mejores menús y un mundo de entretenimiento para toda la familia. Halcón Viajes y Balearia. Algo más que viajar.
A Ivetres Radio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions, a les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius a Divetres Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement informació.
TV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia, Andratx i Sóller, 89.2.
Això és Quin Estiu.
La nostra cançó de l'estiu d'avui potser la recordarà poca gent i en qualsevol cas, oients ja una mica madurats, però la veritat és que és un dels pocs rocs purs i durs que s'han colat a la nostra llista musical estiuenca. Som a l'any 1980 i això és la inefable Orquestra Mondragón.
Hello.
La Mondragón, encapçalada per Javier Gurruchaga, vendrà a tocar, per cert, a Mallorca el pròxim 8 de setembre a l'Auditorium, ja ho saps. I segur que tocaran aquesta cançó. Caperucita Feroz va ser l'èxit que els va portar a la fama allà cap a l'any 1980 amb el seu primer àlbum i que els va procurar molts anys en primera fila del rock espanyol. La cançó subverteix una mica el tradicional conte de la Caputxeta Vermella per unir el llop i la caputxeta en una mena de relació eròtica telefònica. La veritat és que la cançó és un autèntic míssil de només una mica més de 2 minuts. Què us agrada més, això o el Despacito, eh?
Yo soy el lava, quiero tenerte cerca para olerte mejor, la mi amor. Soy otro lava, quiero tenerte cerca para hablarte mejor, la mi amor. Yo soy el lava, quiero tenerte cerca para olerte mejor, la mi amor. Soy otro lava, quiero tenerte cerca para hablarte mejor.
Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu fuerza de animal.
És un plaer saludar en aquesta secció en el regidor de Festes de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa, que és en Raül Díaz. Us pensava que ens deixaríem les festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni? No, només faltaria. És que mos pigarien i tot si mos les deixéssim. Raül Díaz, bona tarda, com anem?
Bien, què tal?
Què tal, com va? Estàs ben entrenat ja per Sant Bartomeu, preparat?
Sí, sí, ja duim ja 2 setmanes de festa i peu xapa, com diuen aquí.
Sí, ja deus tenir ganes d'acabar. Com a regidor de festes, segurament, com a pormanyí, no?
Bueno, com a pormanyí, no, perquè hi ha molta festa, però com a regidor ja tinc escalf com un bombo, ja t'ho pots imaginar.
Escolta'm, te saps totes les cançons de Jarabe de Palo, ja?
Pues no sé si totes, però un munt sí, dels primers discos segur.
Molt bé, per què Jarabe de Palo?
Però no em facis cantar, eh?
No, jo tampoc vaig a cantar. Bueno, sé lo de depende de que depende i poca cosa
que
més.
Depende, bonito, sí.
Bonito i por un beso, etc. Bé, un dels plats forts d'aquestes festes de Sant Antoni de Portmany, de Sant Bartomeu, justament el concert de Jarabe de Palo que es fa aquesta nit. Conta'ns un poquet.
Bueno, pues va sorgir l'oportunitat i nosaltres, bueno, és un grup que jo crec que pot agradar a moltes generacions, no? I per nosaltres és un plaer que estiguin aquí a Sant Antoni. També vindran els Riser a fer d'artista convidat, que són un grup que va tocar el Fantàstic Negrito fa un parell de mesos a Madrid també amb ells, i que estan, són una banda vicenca que estan força ara, i bueno, jo crec que sortirà una nit rodona.
Molt bé. És un concert gratuït?
Sí, és gratuït, i les barres estan a benefici de l'associació APAC. Una associació que lluita contra el càncer.
Ja sabem que Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, passa per moments delicats de salut, i evidentment des d'aquí, que l'heu entrevistat moltes vegades a IB3 Ràdio, òbviament, perquè a més té molta relació en Formentera, li desitjam que es recuperi de la millor manera possible i com abans millor. Escolta'm, demà dijous, 24 d'agost, que és el dia de Sant Bartomeu, hi ha una gran mascletà a les 8 del matí. Això és un poc immoral. Raül Díaz, perdona'm, jo abans t'he dit, anava a fer una entrevista distesa, però, home...
És el dia gran, no?
Anava a veure...
Ja que començar amb alegria, no? Tu et vas a dormir a les 3 de la matina després d'haver escoltat Jarabe de Palo, i a les 8 del matí el que millor és una traca, home, i una xocolatada.
Sí, claro. És ideal. Això
la seva tradició ja porta, pues, no sé quants anys ja, però posa-li 20 anys per lo menys.
Això deu ser cosa de la nombrosa població valenciana que viu a Sant Antoni, pot ser?
Bueno, tot influeix, suposo.
Quina és l'activitat que més t'agrada com a regidor?
A mi com a regidor.
O com a ciutadà de Sant Antoni de Portmany?
Com a regidor jo crec que cartaginesos i romans jo crec que és la més divertida de totes.
I això quan serà?
Això serà el dia 1 i 2, el 2 és la tomatina. Mm-hmm. I venen també Resonadors, que és la primera vegada que toquen aquí a Sant Antoni des de fa, jo crec que 5 anys, va ser la darrera vegada que van venir, i és una festa molt divertida per tota la família, i que la platja de Serenal es posa fins a dalt, i és, bueno, és molt divertit, i hi ha molt bon ambient.
Demà és el dia de Sant Bartomeu, justament, el dia gros de Sant Antoni. Què hi ha preparat per aquest dia, encara que ja ens has dit abans que fa 2 setmanes que estàveu de festa, uh-huh, i que encara seguirà uns quants dies més, però m'imagino que, bé, les majors activitats es concentren justament en aquests dies, no?
Sí, bueno, tenim els 24, tenim la missa solemne de Totes Sants, sí, Vall Pagès, tenim un espectacle de dansa al passeig, també, Fúria Flamenca es diu... un cercavili correfoc que ja és el tercer any seguit que hi venen, i que estan molt contents amb ells, i bueno, mentre jo sigui regidor seguiran vinent, perquè a mi m'agrada molt i fa molt d'ambient, i és molt espectacular de cara al turista també, uh-huh, un correfoc. I llavors tenim el gran castell de focs artificials, que ja duim també, bueno, són 40 anys ja de castell, i després un concert d'una gent d'aquí del poble, som joves d'aquí del poble, i tocaran versions de Loquillo, Rosendo, i bueno, per despedir un poc el dia, no?
Tenen un nom un poc inquietant, aquest grup al qual tu et refereixes.
Sí, Passados de Vuelta.
Es diuen Passados de Vuelta.
No, però són molt sants.
Tenen un nom així, el nom és un poc... igual tenen un problema de màrqueting, no ho sé. Escolta'm, són Raül Díaz, regidor de festes de Sant Antoni de Portmany. Els turistes... ja sabem, aquestes entrevistes normalment les acabam preguntant un poquet a què es dedica la gent del poble, un poc perquè els pobles de les Balears es coneguin entre ells, no? Però ara t'ho preguntaré, però ja sabem que Sant Antoni de Portmany és una població eminentment turística, és de les zones turístiques més madures de les Balears, sense cap dubte, no ho pot discutir ningú. Els turistes s'integren, se n'adonen que hi ha festes a Sant Antoni, o segueixen allí a la seva al West End mirant el partit del Liverpool?
Que està a West End s'integra un poc, la veritat, aquests no s'integren molt, però bueno, la resta, família sobretot, sí que estan ben informats als hotels, i aquest any també hem posat un cicle de cinema a la fresca que varen començar ahir amb pel·lícules en anglès subtitulades, i varen omplir també, i hi havia molta gent estrangera i gent que inclús estava aquí de vacances, mm-hmm, o sigui que la gent diguem-ne normal sí que s'integra. Bueno, ja bo, tu saps millor que jo també el que hi ha a West.
No, millor no, ho sé igual segurament.
Exacte.
Ho sé exactament igual. Raül Díaz, conta'ns, a què es dedica la gent a Sant Antoni de Portmany? Illa d'Eivissa.
Bueno,
i conta'ns un poquet com és el poble, com és el municipi...
Bueno, és un poble que viu al voltant de Sabaia. Sabaia és el principal motor turístic d'aquest poble. La gent d'aquí viu eminentment del turisme de temporada. Tenim molt comerç, tenim molt d'oferta gastronòmica, jo crec que de la millor que hi ha a Eivissa i a Balears. I bueno, la gent tenim també l'altra part del municipi, Sant Agnès, Sant Mateu, que allò ja, bueno, allò és més rural, no? I la gent es dedica més al camp i a aquestes tasques.
Això, un municipi urbà, guió, rural, sense contradiccions. Raül Díaz, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I visca Sant Bartomeu. I vosaltres ja ho sabeu, si esteu per Eivissa, aquesta nit Jarabe de Palo, demà també festa, evidentment, amb Cercavila, inclòs amb la Diada de Sant Bartomeu, aquí a Sant Antoni de Portmany, i els que no estigueu per Eivissa, si us hi voleu apuntar, encara hi sou a temps. Nosaltres seguim endavant. Això és Quin Estiu.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Avui arriba el capità Ahab a la nostra secció de lectura estiuenca. Moby Dick, del nord-americà Herman Melville, és un clàssic unànimament reconegut per crítica i lectors i un d'aquells llibres que segurament s'han de llegir alguna volta a la vida. Moby Dick és una excepcional història d'aventures, però sobretot el relat de l'obsessió del capità Ahab per caçar una immensa balena. Entra en tots els mèrits a la nostra secció No te l'acabaràs amb l'edició de Penguin Clàssics de més de 700 pàgines. Moby Dick comença així. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación al derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustitutivo de la pistola y la bala. Con floreo filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, calladamente, me meto en el barco. Bé, amics i amigues, que en estiu ha arribat fins aquí, però ja saps que demà a les 7:30 hi tornarem a ser i també ja saps que a partir de les 8 arriba el butlletí informatiu.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. Els agents de la propietat